La caravana, amb Núria Ros.
8 minuts que passen de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa la caravana en aquest nou divendres de ràdio i ho fem per anar fins al teatre, Nina.
Sí, concretament fem camí fins a la Sala Beckett, on des del 9 de novembre s'hi està representant l'obra de teatre Tocar a Mare, una obra escrita per Marta Barceló, dirigida per Jordi Casanovas i protagonitzada per les actrius Lluïsa Castell i Georgina Latre, que per tercera vegada sobre els escenaris es posen a la pell de la mare i la filla. En aquesta ocasió encarnen el paper d'una mare i una filla molt atípiques que ens fan formen una qüestió, que és la naturalesa de l'amor incondicional. Quina és? I on també reivindiquen la família com a expressió afectiva i com a... I també ens plantegen que no és una mera relació biològica. I és per això que, per descobrir tots aquests detalls d'aquesta obra i també per conèixer el significat que està significant per elles treballar-hi, pugen avui a la caravana Lluïsa Castell i Georgina Latre.
Hem d'explicar què ha passat avui. Hem arribat ara fa pocs minuts, la Lluïsa, estem totes una miqueta cansades, però ja estem aquí, per tant, a aquesta hora ja podem saludar a Georgina Latre i Lluïsa Castell. Molt bona tarda, com esteu?
Molt bona tarda,
ja som aquí.
A veure així com sona. Dona gran s'ofereix com a mare. Dona de 62 anys s'ofereix com a mare. Com a mare de persones adultes. Canvi d'una remuneració mensual.
L'anunci començaria amb una nena que va amb una bicicleta vermella amb el manillar blau. El camí la porta cap a una casa de camp. Una masia. Casa seva.
M'encanta, aquesta música. És molt motivadora, no?
Sí.
M'encanta. Ara ens ho deia la Nina, Tocar a Mare és una obra de teatre que va arribar a la Sala Beckett, ara farà unes dues setmanes i encara hi serà uns dies més, fins al 4 de desembre. De moment, quines són les sensacions? Està agradant l'obra?
Estem molt contentes, la veritat és que la sensació és molt bona, la gent surt emocionada i bueno, nosaltres rebem els aplaudiments i a la sortida del teatre, que sempre se'ns acosta algú a dir que els hi ha arribat molt, així que sí, bona sensació.
Molt bona. Jo, que porto una quanta trajectòria, no? Doncs la veritat és que la sensació aquesta que tenim ara amb aquesta obra no es té sempre quan estàs treballant. Això és una mica... Hem fet una mica de Diana, em sembla.
Jo
crec que això és el que tots volem, no? Quan fem una obra, quan l'estem muntant, tothom vol fer Diana, volem que tot vagi molt bé i que tot quedi molt bé, però no sempre passa i no tenim la fórmula, no? Llavors, doncs, bueno, això és el maco també, la màgia del teatre, no? També.
En aquest cas, Marta Barceló és l'autora de l'obra, una obra que cal recordar és guanyadora del 6è torneig de dramatúrgia catalana ara fa uns anys. Què està significant per vosaltres formar-ne part de tot plegat? Com vulgueu, eh?
Pues mira, és que està sent una experiència molt bonica. Vull dir, és que tot ha sigut molt bonic. Des del primer moment que el Jordi ens va proposar això, ens va donar el text és preciós, està molt ben escrit, la Marta és molt bona, la història que explica és molt bonica. Jo crec que toca a tothom. El procés d'assajos ha estat... És que, clar, diré tot de coses bones, eh? Però tot és bo. El procés d'assajos ha estat preciós. Treballar amb el Jordi Casanovas és un plaer. Treballa des d'un lloc, des de la cura i des del respecte. Vull dir, és meravellós treballar amb ell. Tot l'equip era perfecte. La Lluïsa és meravellosa. Llavors, jo només puc dir coses bones d'aquest procés.
Tu també ets meravellosa.
Que
bonic. No, bueno, clar. És que és el que deia abans, no? Que estem contentes perquè sembla ser que no ho sabíem què passaria. Uh-huh. Que és una funció que no és fàcil de llegir-la, doncs dius, vale, però no li veus tampoc la... El que sí que va veure el Jordi Casanovas, que ella en el text va veure que aquí hi havia una molt bona obra, no? Que hi havia una profunditat que a simple vista el text sembla molt senzill, molt planer, molt quotidià, molt no passa res, molt de hi-hi o no, però no, realment el que hi ha sota del text és la profunditat aquesta que després toca la gent i s'emociona al final, no?
Ara ens endinsarem a l'argument de l'obra, però sí que vull parlar de vosaltres dues com a parella artística, val? Perquè clar, aquesta no és la primera vegada que treballeu juntes, però és que, a més, tampoc és la primera vegada que us poseu a la pell de mare i filla dalt dels escenaris. Quantes vegades ho heu fet, això?
Tres vegades?
Tres vegades. I no us heu arribat a confondre? Perquè entenc que hi ha moltes hores d'assaig, d'estar juntes. No li has dit mama algun dia? O en aquest cas, filla?
Home, no perquè ens hem conegut d'adultes, seria una mica estrany.
Sí, però jo a vegades sí que dic filla, filla, sí, a vegades
però
sí.
Però d'amor.
Però d'amor i de broma, i perquè, evidentment, perquè jo tinc l'edat de ser la seva mare i ella de ser la meva filla, no? Però que realment, doncs no, que tenim una relació molt de tu a tu, no? Molt de respecte, i això és el que ha de ser, no? I d'acompanyes, absolutament, i és meravellós. I l'avantatge que tenim és que ens coneixem i que ens tenim molta confiança i que ens ho podem dir tot, també, doncs amb el respecte i això, doncs les dues pensem que és el millor, no? També per treballar a gust, no? Dins-ho tot i tenir confiança.
Sí. Ja si ens endinsem de ple l'obra, d'entrar-ho una de les coses que més crida l'atenció és el seu nom, no? Què significa tocar mare?
Tocar mare és una expressió, crec que mallorquina i d'alguns llocs
de Catalunya,
sí, però, sí. Però bueno, potser d'aquí a Barcelona no l'hem sentida tant, que vol dir com quan jugues a fer diamagar i aquí diem casa, quan sí. Estàs salvat, doncs sí. Vol dir això, estàs salvat, no arriba a casa.
Sí, bueno, la protecció de la mare, no? Que quan estem amb la mare, doncs ens dona aquella seguretat i aquella protecció, i és tocar mare, no? És aquesta expressió...
Una mena de refugi, potser?
Sí, exacte.
Sí, també es fa servir quan vas de viatge durant molt de temps i al final tornes a casa, toques mare.
Ah, m'agrada molt, eh? Vull dir...
És una expressió molt bonica.
Sí, sí.
M'agradaria que la tinguéssim, vull dir, a mi jo me la quedaré, crec, després de l'obra, és maca.
I el vostre refugi, el vostre tocar mare, quin seria? El vostre lloc on sentiu segures... Personalment ja, eh?
Ai, ai, ai.
Que pregunta, mare. Ai, quan toquem mare?
Clar, quan toquem mare, no? Bé, no, és que no ho sé jo, perquè clar, jo des de... Clar, jo diria pues, lo mateix, no? Doncs jo, que no tinc mare, ara ja, doncs de cop i volta a mi em passa encara, no? Que de cop dic, ai, vaig a trucar a la mama, saps? Allò de...
Sí.
I dius, ostres, no? No la pots trucar perquè no hi és, no? I, bueno, és que és això el que passa en aquesta funció, que la mare... Tothom hem sortit d'un lloc que és del ventre d'una mare. I llavors, aquest cordó umbilical, doncs, quan es trenca moltes vegades de diferents maneres, no? I llavors, doncs, quan no hi és, doncs, quan l'ausència de la mare, no?, doncs és com molt fotut, no? I llavors com ho portem, això, no? I llavors aquesta funció parla molt també d'això, no? De quan no hi és la mare de diferents maneres, no?
Sí. En aquest cas, tu, Georgina, encarres del personatge de l'Empar i tu, Lluïsa, de l'Esperança, però qui són realment aquestes dones?
Doncs l'Empar és una dona de 32 anys que molt feta a si mateixa, que ha tingut una infància molt complicada i ha estat bastant mancada d'amor, però se n'han sortit... diguéssim, ella ha triat com la vida de ser exitosa professionalment i poder doncs, tirar per aquí sense necessitat de vincular-se efectivament més del compte. I és una empresària, té una agència de publicitat i és una dona molt exitosa professionalment, però potser té una mica de mancances afectives.
Bueno, com tots, no? I l'Esperança, doncs, és una dona de 62 anys, és una dona que és vídua, que no ha tingut fills, que, bueno, que pràcticament ara no té família, i també doncs, aquestes carències. Una miqueta els dos personatges, jo crec que la carència principal que tenen és la soledat, no? I molt diferents, però que la soledat és el nucli de lo que els hi passa, no?
A més, és interessant que són dues persones que encaren la soledat d'una manera completament diferent, no?
I llavors aquests dos personatges es troben i és aquí on comença la màgia de l'obra, no? D'una banda tenim l'Esperança, que és una dona que no ha sigut mare i que vol ser-ho, i l'Empar, que és una jove que vol sentir-se estimada, no? No sé com dir-vos-ho, fer el paper de filla com a tal. Llavors la situació que viuen les dues protagonistes és una situació més comuna del que ens arribem a imaginar.
Tal com està explicada l'obra, probablement no és gens comuna, però jo crec que el fet de no sentir-te a vegades potser estimat o entès per la teva família crec que és més comú del que ens pensem, no? I a vegades pues, pensar que els vincles efectius poden ser de moltes maneres i que a vegades pues, això no cal que vingui donat per mares, pares biològics o fills biològics o la família convencional de la manera que l'entenem.
Exacte, i una miqueta va d'això, va d'aquesta tria voluntària que tots... d'alguna manera fem a la vida, no? Encara que no ens ho proposem, doncs, pel que sigui, doncs, anem triant una miqueta el nostre cercle d'amistats més íntimes i al final doncs, acaben sent família, no? Ja ho diem, no? És que aquesta és la meva germana, no?
Sí, sí.
Aquest és el meu pare, no? Una miqueta doncs, és perquè ho triem, no? I una miqueta parla d'això també, no? Aquesta obra.
Aquesta obra, que forma part del cicle La Família o La Família, organitzat conjuntament entre la Sala Beckett i la Universitat Oberta de Catalunya, es planteja una sèrie de preguntes sobre també la concepció que tenim de família, no? Què significa per vosaltres la paraula família?
És gran, no ho sé. Perquè per mi la família és la família escollida. Part de la meva família és la gent que estimo i que he triat que formi part de la meva vida. Una mica el que estava dient ara la Lluïsa. Els amics i la gent que estimo.
Sí, per mi, evidentment, hi ha una família biològica que jo, quan hi eren, doncs, per mi era... Sempre deies que som una pinya, no? La família per mi era, bueno, era la base de tot, no? Perquè allà era el fonament, no? Tenia un bon fonament, jo, no? Vaig tenir aquesta sort, no? A la que se'n van i no hi són, doncs, clar, dius, ostres, ara sóc orfa de, per totes bandes, no? I llavors, doncs, bueno, te n'adones que tens una família triada i que és meravellosa i que la soledat al final doncs no existeix, no? Vull dir que pot existir. Jo dic, oi, és que m'agrada estar sola, però és que m'agrada de veritat, perquè puc triar estar sola, no?
Que és diferent.
Clar,
clar.
Sí, sí. Clar.
Després de representar aquesta obra, ha canviat una miqueta més aquest concepte de família per vosaltres? Us ha donat alguna traçada diferent al que teníeu com a concepte de família?
Per mi, és que jo trobo que cada vegada estic més d'acord amb el que diu la funció. A veure, entre cometes, perquè tampoc no, ara no estem explicant molt de què va la funció, perquè no ho volem explicar massa.
Clar,
perquè
clar.
Pensem que és més interessant que la
es
gent se sorprengui i que quan que s'ho trobi, no? Llavors, per això parlem a vegades que sembla que no diguem res, no?
Però és que hem d'anar a veure l'obra de teatre, vull dir, no hi ha més.
O sigui, el motiu principal d'estar xerrant ara és que la gent vingui i que la disfruti en allà al teatre, no? I ara no sé per què deia això, el concepte de família, no?
Sí,
doncs,
sí.
Bueno, per mi, jo penso que jo estic molt d'acord amb moltes coses de l'obra, no literalment, però sí bueno, que la puc entendre perfectament, no? I jo crec que la gent també s'identifica molt quan veu la funció. Per això funciona.
I a banda de la família, l'obra també tracta la solitud, no?
Absolutament, sí, sí.
Al final, moltes persones durant la vida es poden sentir soles. Per vosaltres, què és la solitud? Us heu sentit mai soles?
Bé, ja, jo parlo i acabo. Sí.
Parla tot el que vulguis, només faltaria.
La solitud és el que deia una mica abans, no? Que una cosa és que tu triïs la soledat perquè vols estar sol i perquè vols disfrutar d'aquesta soledat perquè és meravellós quan la tries, i l'altra és sentir-se sol perquè realment doncs, estàs sol i que no tens cap vincle amb ningú, no? No tens amics, no tens amigues, no tens pare, no tens família, no tens... Això és tremendo, no? Però realment, després hi ha una altra cosa. En aquesta funció hi ha una coseta que el meu personatge... que és una dona que diu, ostres, no tinc família, estic sola, diu, però em sento bé, ho accepto, i no sóc desgraciada ni res. Però és que realment no me n'adonava que tenia un buit tan gros fins que no t'he conegut a tu, a la filla, li diu, no? Vull dir que també hi ha aquesta lectura que d'aquesta cosa animosa, d'acceptació de la vida, del que et passa i tot això, que de cop i volta hi ha un punt que dius, bueno, tu vas acceptant, però potser és que no te n'adones que tens unes mancances, no? I això també és una cosa de reflexió, no? Per reflexionar-hi, sí, sí.
Pots seguir parlant, eh? Ens
sí,
encanta.
Sí, tant.
Ara, Georgina.
És que no, crec que ho ha dit molt bé. Sí, sí, és això, no?
Mireu, és que justament ahir en aquest programa ens va visitar la presidenta de la Fundació Acogeme, que és una fundació especialitzada en l'acollida de menors tutelats per la Generalitat, i va venir acompanyada de la seva filla d'acollida, la Sara. La va acollir quan ella tenia 9 anys i ens van explicar una miqueta la seva història. I entre d'altres coses ens explicava doncs, que hi ha moltes persones que es troben en situació de solitud, en aquest cas no buscada, no? Que s'hi troben i que necessiten ajuda. Com a societat, com a persones individuals, creieu que són plenament conscients d'aquestes situacions?
No, en general, jo crec que no.
Estem en general molt, molt centrats en nosaltres mateixos, no? És una societat molt individualista i tu veus lo teu i a vegades doncs, no te n'adones que el del costat... Vull dir que no cal anar gaire lluny per veure situacions com molt vulnerables, no? Però no les veiem perquè el nostre dia a dia és jo i el meu camí, no?
Sí, sí, sort que hi ha gent...
Exacte, sort que hi ha gent que sí, no?
Que sí, que tenen aquesta capacitat i, aquesta, i aquest do, i que són gent que se'ls hauria de fer un monument diari, no? De que tenen aquesta cosa, de que se n'adonen i a més, ho practiquen i s'hi dediquen, no? I això, la veritat és que jo, és per admirar moltíssim aquesta gent que ho fa, no? Però que realment la majoria de gent no ho fem.
Clar, perquè una cosa és parlar-ne, no? Donar veu, per exemple, des de les ràdios, des dels mitjans de comunicació, però l'altra és donar el pas i començar a canviar com a societat aquesta situació.
Ahí està.
Sí, i ja que parlem de conscienciació, ara s'apropa l'època de Nadal, no? Reunions familiars, amics, quedades... L'obra pot ser una bona manera de fer visible aquesta situació de solitud que viuen moltes persones?
Bueno, ahir dèiem, aquesta obra és una obra de Nadal, no ho deies?
Sí, pensava que és una... Sí.
Una obra que per Nadal, perquè al final el Nadal té un punt melangiós i té un punt de tristesa a vegades, no? Sobretot quan et sents que estàs sol, que tens la família, et sents amb aquella obligació de ser feliç, no? Aquella pressió social de que, les llums... Tot...
O no tens la família ideal, perquè què és la família ideal? La família d'anunci, el gosset, no? I els dos nens, i el pare i la mare, i una casa amb jardí. Això té molt poca gent, no? I a vegades et fa sentir molt, molt desgraciat quan tu veus que tu no, no estàs tenint allò, no?
Clar, és que jo crec que el problema més aviat ha estat el que sempre ens han vengut com a família ideal. Existeix realment o tothom és diferent?
Segurament. Mira, jo recordo una cosa, quan era petita, me'n recordo que pensava que... Això ho vaig dir l'altre dia també en un altre lloc, però bueno. Que jo recordo que pensava, anava al col·le, quan arribava a Nadal, i pensava, clar, jo he viscut aquest Nadal i totes les meves companyes i companys de classe han viscut un altre Nadal. I clar, jo veia i pensava, i quan em vaig fer gran, comences a parlar amb la gent i te n'adones que ningú ha viscut el Nadal que veus a les pel·lis, que, no? I de cop vaig dir, ah, que tothom té una família que a vegades es discuteix, que a vegades no es porta bé, que, bueno... Clar, aquestes coses, no? I mira...
Sí, al final te n'adones que el Nadal una miqueta ens el pinten com... Com els Reis Mags, no?
Sí. Correcte, correcte. Sí. Sí, sí. Va, avui que estem parlant amb les actrius i protagonistes de l'obra Tocar Mare, Lluïsa Castell i Georgina Latre, una obra que, sense dubte, també ens fa reflexionar sobre el sentiment de l'amor, no?, en totes les seves vessants. Què és per vosaltres l'amor?
Doncs mira, la història de Tocar Mare és una història d'amor, absolutament, i jo ho defineixo així, que és una història d'amor entre dues persones que es troben. I l'amor és molt extensible, no només el de parella, ni el de mare-filla, ni... L'amor és un sentiment que és vida, per mi és la vida. Mm. Però clar, i ara estic aquí posant-me una mica transcendent.
És que és molt bonic l'amor, no? L'amor de qualsevol manera.
Sí, per mi la vida és, el sentit de la vida és l'amor.
Sí.
És trobar-lo i potenciar-lo i...
A qualsevol tipus, sí.
I una mica és com la guia, no?, de dir, vale, per aquí, per aquí.
Incondicionalment, sí, sí.
Perquè nosaltres no volem fer massa spoiler d'aquesta obra de teatre, perquè el millor és anar-la a veure. Sí que sabem que hi ha un tercer personatge, que ens agrada molt, la Cèlia, no direm res més, però per totes aquelles persones que no hagin vingut a veure l'obra i que encara tenen temps, almenys a la sala Beckett fins al 4 de desembre, què els hi diríeu perquè vinguessin? Què s'hi trobaran?
Doncs mira, que vinguin perquè realment parla. O sigui, parla tant a gent més gran com a gent més jove. Poden venir amb la família, poden venir amb la parella, poden venir amb amics, poden venir amb qui vulguin, que els tocarà perquè, com diu la Lluïsa, és una història d'amor i és una història bonica i val la pena venir. Riuran i potser s'emocionaran una miqueta, que també és maco. Té una mica de tot.
És una història molt propera. Sí. La gent s'identifica, sigui amb un personatge, amb l'altre, o amb el que sigui. Vull dir que... I quan et diuen coses molt boniques quan surts. Venen moltes mares i filles, mares i fills. Vull dir, clar, és una història que té un públic molt, molt ampli, no? Vull dir que des dels 12 anys en amunt, jo crec que poden venir, poden disfrutar. Sí, sí. I no és un dramón en absolut.
No.
Sortiran amb bon gust de boca. Vull dir que no és...
Sí, és esperançadora, diguéssim.
Sí, és positiva. Mm-hmm. Sí.
I després de Barcelona, a la sala Beckett, a partir d'aquest 4 de desembre, comenceu una gira per Catalunya, no?
Sí. Sí.
On us veurem?
Doncs primer anem a Mallorca, a casa de la Marta Barceló, que és la dramaturga, aquella és mallorquina. I després, doncs, no sé, anem a Reus...
Argentona,
Sallent, ara així de memòria.
Lliçà,
A la Jonquera...
Reus.
El Morell. Sí, ho estem fent de memòria, però bastant. Van sortint cosetes i jo crec que girarem.
Van sortint, sí.
I a banda d'aquesta obra, esteu treballant en alguna cosa que ens pugueu explicar?
Ara mateix estem treballant...
Sí, treballem.
Amb tu com ara.
Jo dono classes d'interpretació.
Ah, sí?
Tinc un estudi d'interpretació junt amb altra gent i donem interpretació davant la càmera, que es diu Estudi Karloff, i des de fa uns anys doncs estic portant la part de cap d'estudis d'adults. Tenim una part de joves i bé, estem allà treballant-hi.
És una molt bona escola, amb molt bons profes, tenen un
Karloff,
gent actiu molt bona.
Estudi Karloff. Sí,
una molt bona escola.
Gràcies, Georgina.
És veritat. La falta, clar que sí.
No, no, molt ben fet.
Sí que m'agradaria preguntar-vos com veieu la situació del teatre català ara mateix.
Ai, no sé, jo ho veig una mica trist, de veritat. Però, bueno, també és que venim d'on venim, la pandèmia... això ha fet molt mal, està clar, eh? Hi ha gent que té por encara de sortir de casa.
Sí, sí.
I potser prefereixen anar a sopar fora i tal, que tancar-se en un lloc, no sé. Però, bueno, a poc a poc jo crec que va... La gent, bueno, nosaltres estem molt contentes, amb el públic, perquè va venint, i a poc a poc veiem que tenim una bona entrada... Per ser com estan les coses. I a nivell de teatre, doncs, bueno, també jo crec que això també hi ha com un embut, hi ha una cosa que no acaba de... Però, bueno, que s'està... Tothom té moltes ganes de que això surti endavant i anar-hi que les coses millorin.
I una cosa que té el teatre ara, que és que està en una situació molt, molt precària i que nosaltres som molt afortunades dintre d'aquest aspecte, però hi ha moltíssimes sales a Barcelona on vas a taquilla, on no tenen diners per produir espectacles i hi ha molta precarietat, moltíssima. I això sí que s'hauria d'intentar canviar d'alguna manera, no?
I la pandèmia, com la vau viure?
Doncs jo, tancada.
Sí, tancada.
Com totes, no?
Jo bé.
Tinc a nivell professional.
Jo vaig estar tancada a casa, estava sola. Tinc la sort que tinc un petitet pati. Vull dir que em vaig sentir molt afortunada a Barcelona, i m'ho vaig prendre molt bé. M'ho vaig prendre en plan positiu, una mica com l'esperança, com el personatge que faig, no? Bé.
Jo la veritat és que vaig tenir molta sort, perquè just a l'acabar, que ja vam poder sortir, vaig empalmar tres. Bueno, clar, com que havien de ser més llargs, però de cop van quedar tres obres seguides, que clar... Però no és el que va viure la gent, vull dir, va portar molts problemes perquè, clar, moltes obres es van cancel·lar, es van allargar i va haver-hi, doncs, el que dèiem, una situació de precarietat bastant bèstia.
El que ara faré és una cosa una mica personal, però crec que en una entrevista com la d'avui ho he de fer.
Descobreix-te i sentiràs que el destí serà teu. És als teus carrers allà on la vida es mou.
A veure, pels nostres oients, és que si tenim a Georgina Latre aquí, hem de parlar de Vent del Pla, una sèrie que va marcar tota una generació, personalment a mi em va marcar molt. Encara et paren pel carrer i et diuen Isona, a vegades, o no?
No.
Que Isona és el personatge que va
fer. No, ja no em paren. No? Algú m'ho pot preguntar de tant en tant. A vegades em diuen que els hi sona la meva cara.
Sí?
Jo penso que si els hi sona la meva cara, penso deu ser d'això.
Clar, perquè vas estar molt de temps, no, Vent del Pla?
Sis anys.
Com recordes aquella època?
Doncs una mica de tot. La recordo una època molt bonica on vaig aprendre moltíssim. Vaig tenir una sort immensa de començar allà i de treballar amb gent, amb professionals meravellosos d'aquí, de Catalunya, però també una època dura perquè és l'adolescència. L'adolescència és una època complicada. I estar exposat quan ets un adolescent, doncs és a vegades una mica dur, i a l'institut doncs, a vegades la gent era una mica cruel, o si sortia de festa o així, es ficaven una mica amb mi, perquè el personatge era molt bo.
Llavors
anaven una mica per mi, però l'experiència, almenys com a actriu i amb els meus companys d'allà i tal, vaig aprendre moltíssim, moltíssim.
I amb això ens quedem, ho sento, però ho havia de fer, Estem de divendres i ho havíem de fer. Lluïsa Castell, Georgina Latre, protagonistes de l'obra Tu Càmara, que podeu anar a veure tots i totes fins al 4 de desembre, de moment a la Sala Beckett, després ja gira per Catalunya. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Fins igualment, aviades. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada te la pot fer qualsevol, però no amb aquell consol de quan t'abraça una mare. Una abraçada te la pot fer qualsevol, però no amb aquell consol de quan t'abraça una mare. Una abraçada de mare que et relaxa tot el cos, et sents a casa sense repòs i et deixes portar per l'aire. Una abraçada
però no amb aquell consol de quan t'abraça una mare. Una abraçada te la pot fer qualsevol, però no amb aquell consol de quan t'abraça una mare.
Ràdio Estel.